Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Amb l'entrada a l'últim trimestre de l'any, l'equip de govern de l'Escala ultima els pressupostos i les ordenances fiscals per a 2020. L'equip de govern vol congelar impostos, tot i que l'increment de preu dels serveis bàsics com la neteja o la recollida d'escombraries podrien implicar una puja. És el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dimecres 9 del mes d'octubre. Abel Font. Ja fa més de 15 anys que va desaparèixer la mare de l'escalem Quim Teixidor, de la qual no se n'ha sabut res més. El seu amic i senador a Madrid, Rafael Bruguera, va liderar una iniciativa per conscienciar sobre aquest tema i posar-hi eines per resoldre casos com el de la Maria Poc. Han estat protagonistes, tant Rafael Bruguera com Quim Teixidor, al programa Sense Ficció de TV3, a més ahir al vespre. L'Escala participa en el servei de teleassistència, projecte avalat per la Diputació, el Consell Comarcal i l'Ajuntament, un servei a disposició de persones grans que viuen soles, amb dificultats de mobilitat o amb necessitats específiques. Avui se n'ha fet una presentació pública a la llar del jubilat. Esports. 12 noies de diferents edats s'han animat a fer el primer entrenament de futbol femení. Es faran cada dimarts al vespre. El Futbol Club L'Escala té ganes de formar un equip femení en un futur i l'entrenament d'ahir cal entendre com un primer pas per a fer-ho realitat. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'un dimecres amb núvols en augment fins a deixar un cel molt tapat a la tarda i, de fet, ho estarà fins al migdia de demà i possibilitat de que caiguin 4 gotes. Obrim continguts amb el tema que destacàvem a la portada. En l'entrada de l'últim trimestre de l'any, l'Ajuntament ultima pressupostos i ordenances fiscals per a 2020. L'equip de govern anuncia que vol o voldria congelar impostos. L'increment de preus en bàsics com la neteja o recollida d'escombraries, però, podrien implicar una puja. Ens ho explica Miquel Pagès.
Els pressupostos i les ordenances fiscals de cara al 2020 a l'Escala s'hauran de definir en poc més d'un mes. L'equip de govern vol congelar impostos com en els darrers anys, cosa que obligarà a reajustar despeses, ja que la majoria de serveis bàsics milloren prestacions i tindran més cost. Es parla de mantenir l'impost més important, l'IBI, i de possibles increments en els rebuts d'aquests serveis. Víctor Puga, alcalde i regidor d'Hisenda.
Tenim serveis com escombraries, com la gestió de l'aigua, la neteja viària, que s'incrementen any rere any i que això són taxes que s'han de finançar amb el rebut al final d'aquest servei. I això s'ha doncs, d'anar ajustant, per tant, poc o molt, doncs, tot això ho hem d'anar estudiant bé i hem d'intentar doncs, això que gestionar un pressupost que sigui equilibrat. I si hi ha més despeses, més serveis, doncs aquests ingressos d'alguna vegada d'algun lloc han de provenir. Podem ajustar la despesa, és el que intentem, per tant, la despesa corrent, que és el dia a dia, intentar ajustar-la al màxim possible, però no podem controlar qüestions com, per exemple, l'abocador, la gestió dels residus, l'abocador de Paret i Marçà, doncs el cost de la inversió i de la gestió cada vegada és més important i això genera doncs, un dèficit que s'ha de finançar doncs, a través de la taxa, en definitiva, a partir del rebut d'escombraries, per exemple. I com aquesta, doncs, n'hi ha d'altres. Si volem un millor servei de neteja viària, ara tenim sobre la taula un nou contracte que estem licitant. Si volem un reforç de cap de setmana, que jo crec que cal, doncs absolutament, si volem un reforç en alguns sectors, alguns barris que segurament no arriba prou bé la neteja, si volem canviar tots els contenidors i donar-los una imatge de més modernitat, doncs això representa uns diners i per tant això s'ha de finançar a través de la taxa o a través d'ajustar d'altres despeses, no ho nego, però en tot cas és una feina complicada, complexa i que l'hem d'anar fent amb responsabilitat.
S'explica que a vegades hi ha falses sensacions que es tenen diners per algunes coses i per altres no, i que cal distingir com la llei permet gastar aquests diners.
que a vegades no s'entén, a vegades algú diu, home, hi ha superàvit, hi ha romanent que es diu positiu de tresoreria i com pot ser que no es pugui fer, depèn què? Doncs hi ha diners que s'han d'utilitzar exclusivament per finançar inversions, més inversions sostenibles que es diu, i d'altres doncs, que són recursos que sí que es poden gestionar pel dia a dia. I tot això s'ha d'explicar bé, s'ha de fer pedagogia i s'ha de fer poca política, entenc, a partir d'aquesta anàlisi. A partir d'aquí, òbviament, doncs, cada grup municipal té la seva proposta, té la seva idea de gestió econòmica i això doncs, ho podrem debatre en les properes setmanes i intentarem arribar a acord amb l'oposició, malgrat tenir majoria absoluta, hem intentat sempre, aquests darrers 4 anys ho vam fer-ho i ara tampoc volem canviar, el trenar és aquest.
Per l'alcalde, la millor fórmula és l'equilibri.
Intentar tancar un projecte que sigui equilibrat, que sigui financerament sostenible, que no estirar més el braç que la màniga, allò que es diu, que permeti la proposta de pressupost i ordenances generar un petit estalvi a final d'any i, per tant, fer funcionar l'Ajuntament. Cada vegada hi ha més demandes, cada vegada hi ha més serveis a prestar, les entitats fan més, cada vegada més activitats, l'altre dia parlàvem que tenim estrès cultural, ara parlant de cultura, però és l'àrea d'esports, és l'àrea de cultura, és l'àrea d'educació, sempre hi ha més demandes i els ingressos doncs, són els que són.
Són declaracions de l'alcalde Víctor Puga al programa Línia Directa de Canal 10 Empordà, que es pot visionar íntegra a la carta a www.canal10.cat.
El cas de la Maria poc desapareguda ja fa més de 15 anys a l'Escala va formar part del programa Sense Ficció emès ahir la nit per Televisió de Catalunya, a TV3. La seva desaparició està datada de 2004. El seu fill, l'escalenc Quim Teixidor i Rafael Bruguera intervenien en aquest espai per comentar el cas de la Maria. El servei local...
Els escalencs Quim Teixidor i Rafael Bruguera han estat protagonistes aquest dimarts a TV3. El motiu ha estat el capítol de l'espai Sense Ficció que TV3 ha dedicat a les persones desaparegudes sota el títol Temps d'espera. Ja al matí van participar els matins de TV3, conduït per Lídia Heredia, juntament amb la directora del documental del Sense Ficció, Montserrat Besses. Passades les 10 del vespre, en hora de màxima audiència, s'emetia el documental, analitzant una llarga llista d'aspectes relacionats amb les desaparicions de persones, tots basats en casos reals, la majoria encara per resoldre. Es parlava del cop inicial, quan es troba a faltar la persona, dels estats d'ànim dels familiars afectats, de les associacions que s'han creat al respecte, de les tècniques de rastreig, de la importància de les primeres hores per obtenir els millors resultats o d'aspectes tècnics, com el GPS dels telèfons mòbils per determinar possibles ubicacions de la persona desapareguda. Quim Teixidor.
Va anar molt bé. El programa Sense Ficció va estrenar dedicat a les famílies, sobretot, i a les persones desaparegudes, i tota la problemàtica que envolta aquest tema, ja de per si molt complicat de tractar, però crec que l'equip de TV3 que ho va portar a terme, encapçalat per la Montserrat Besses, va fer una feina extraordinària amb un gran rigor professional, una gran sensibilitat, una gran dignitat, i sobretot em voldria destacar la pedagogia que serveix aquest programa, perquè amb un tema que es produeixen quasi 300 desaparicions cada mes a Catalunya, sortosament amb el 90% solucionades, però que la problemàtica que esdevé tot darrere és totalment desconeguda per la societat. Per tant, jo em vull destacar aquest aspecte i la difusió que se'n pugui fer d'aquesta feina, d'aquest tipus de treballs.
Quim Teixidor explicava la duresa de la desaparició de la seva mare l'any 2004 i Rafael Bruguera hi participava com a impulsor d'iniciatives tant al Senat a Madrid com al Parlament de Catalunya per tal de fer més visibles aquests casos i evitar que caiguin en l'oblit.
Com sabeu, és una persona molt implicada també en aquest tema ja des de l'any 2013, quan era senador, que va ser el que va instar que es fes en el Senat la Comissió de les Persones Desaparegudes, que va durar un any, amb multitud d'experts que van assistir-hi, jo també hi vaig poder assistir, i les associacions d'ajuda a famílies desaparegudes també, i això també és destacable perquè aquest fet, el fet de fer-se aquesta comissió, va suposar un després, un abans i un després en la manera de tractar aquests temes. A partir d'aquesta comissió del Senat, doncs, han sortit multitud d'associacions a tot Espanya, a tot l'Estat, d'ajuda a les persones, a les famílies de persones desaparegudes, i se n'ha començat a parlar molt més i d'una manera molt més eficient. Per tant, això jo crec que és molt important i hem d'estar agraïts, molt agraïts a en Rafel, que ara està fent una feina semblant al Parlament de Catalunya i ja hi ha entrat una moció que s'ha aprovat majoritàriament en el Parlament i que properament se'n tornarà a parlar.
A més del programa, l'apartat a la carta del web de TV3 s'hi poden trobar molts continguts complementaris que acaben de documentar la investigació sobre el tema.
L'Escala participa en el servei de teleassistència, un projecte avalat per la Diputació, el Consell Comarcal i l'Ajuntament. Un servei a disposició de persones grans soles amb dificultats de mobilitat, necessitats específiques, del qual avui se n'ha fet una presentació pública a la llar del jubilat. El Servei Local de Teleassistència és un servei públic finançat i gestionat per l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, el DITSALUT, amb els suports dels Consells Comarcals i nombrosos ajuntaments, entre ells el de l'Escala. El seu objectiu no és altre que detectar situacions d'emergència, donar resposta ràpida i garantir la comunicació amb els professionals. Carles Cortines, professional del Servei Local de Teleassistència.
El teleassistència, per començar, antigament era un servei molt adreçat a persones que tenien necessitat ja en el domicili. A dia d'avui s'està enfocant més de caire preventiu, o sigui, un servei adreçat a qualsevol persona que estigui a casa vivint sola o vivint en parella, però per posar un plus de seguretat en aquesta llar que permeti gestionar una emergència o una possible futura emergència d'una manera ben senzilla.
Poden accedir a aquest servei totes les persones grans que viuen soles, persones amb dificultats de mobilitat o amb necessitats específiques. Per poder accedir-hi cal disposar de línia telefònica i xarxa elèctrica on s'hi endolla l'aparell que connecta amb el centre d'atenció.
L'aparell bàsic que es porta és la medalleta, el terminal, que és el que acostuma a portar la gent posat, i això va associat amb un dispositiu que va al prop del telèfon del domicili o d'algun sistema de telèfon que hi hagi al domicili. Això és molt senzill. Si a la persona li passa qualsevol cosa, només apreta el botó i el botó és un disparador que fa posar en funcionament l'aparell. Aquest aparell genera una trucada cap al nostre centre d'atenció i mitjançant un mans lliures, o sigui, per aquí surt una veu cridant, que parla amb la persona i li demana què és el que li ha passat. Aquella persona pot demanar ajuda des de qualsevol tema, des d'una caiguda, des d'un problema mèdic sanitari, des d'un problema de seguretat a la llar, si ve algun lladre o algun venedor que no vol marxar i no sabem com fer-lo fora, consultes mèdiques, agendes de recordatori de visites mèdiques o de preses de medicació, tant per ell com per qualsevol persona que hi hagi en aquella llar. O sigui, que si ve un familiar o ve un veí o estan cuidant un net petit i es fa mal o tenen la persona que estigui netejant a casa i cau de l'escala i no saben com reaccionar, nosaltres ajudarem a fer tot aquest tràmit de l'emergència, o sigui, tant pròpia de la persona que viu en aquella llar com d'una persona que hagi pogut venir de visita.
El servei funciona a les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Es disposa d'una central de teleoperadores ubicat a Girona i personal escampat pel territori. En el cas de l'Escala i Rodalia es disposa també d'una unitat mòbil d'intervenció immediata. Actualment, entre un 12 i un 15% de persones de més de 65 anys disposa del servei de teleassistència. Per accedir-hi, cal demanar-ho a través de l'àrea de serveis socials.
Per demanar-ho és tan senzill com demanar una cita amb l'assistenta social del municipi i un cop es té la cita, se li fa la sol·licitud. L'assistenta social us demanarà les dades, que són molt senzilles, o sigui, només demanen un número de compte on facturar, us demanen un petit informe mèdic i us demanen un petit justificant econòmic. En funció d'això, hi ha uns barems de preu, us posarà el preu i llavors automàticament ja la pròxim pas serà que la pròpia empresa nosaltres trucarem per concertar la primera visita. En aquesta primera visita es fa una explicació molt pormenoritzada del com funciona la teleassistència, es fa una demostració, es recullen totes les dades, perquè penseu que això, darrere d'això hi ha tota una fitxa molt extensa de la persona, no només els telèfons de contacte, sinó descripcions del domicili, de les rutines que fa aquella persona en un dia normal, descripcions de la seva xarxa sociofamiliar, i a partir d'aquí, al cap de dos dies, ja ve el tècnic i fa la instal·lació. Des d'aquell moment ja està dins del teleassistència.
Avui s'ha fet una presentació pública del servei a la llar del jubilat Jardí del Padró, per cert, amb molt poca assistència. Esports, 12 noies de diferents edats s'han animat a fer el primer pas en la composició d'un equip de futbol femení. Ahir es feia el primer entrenament. A partir d'ara es faran regulars cada dimarts al vespre. El Futbol Club L'Escala té ganes de formar un equip femení en un futur i l'entrenament d'ahir cal entendre'l com un primer pas perquè això sigui realitat. Ivan García.
Un total de 12 nenes i noies de diferents edats van animar-se ahir dimarts a la tarda a fer el primer entrenament femení que ha impulsat el Futbol Club L'Escala. Va ser la primera presa de contacte i va regnar el bon ambient. En el primer dia, les jugadores van tenir la visita de l'escalenca Estela Pons, que actualment juga amb l'Estartit. De moment, l'equip està sent dirigit per Raül Ibáñez. A la sessió d'ahir es van fer diferents exercicis de velocitat i també de conducció. Aquests entrenaments seran cada dimarts de 6 a un quart de 8 de la tarda. Raül Ibáñez, entrenador femení.
Sí, jo crec que avui dia n'hi ha bastant noies que li agradaria jugar a futbol i tenen que marxar fora del municipi. I això fa que, bueno, que per què no poden jugar, no? Cala. Bueno, costarà una mica, jo crec, no? Però per això s'ha fet aquest dia d'activitat gratuïta del club i espero que tothom s'animi i puguem gaudir, no?, de l'entrenament dimarts. I serà dimarts de 6 a 7 i quart i bueno, tothom està convidat, totes estan convidades a que vinguin a jugar a futbol.
Jugadores escalenques com Amandine Garriga en el seu moment van haver de marxar de l'Escala perquè no hi havia cap equip femení en el seu municipi. Garriga porta 15 anys jugant a futbol. En fa 2 que juga amb el Sant Pere Pescador.
Exacte, és que si el futbol t'agrada, jo fins i tot m'anava a Sant Gregori i vivia a l'Escala per entrenar amb un equip femení i poder jugar. Quan t'agrada l'esport, jo crec que, bueno, fas quilòmetres i molta gent, bueno, moltes noies fan molts quilòmetres avui en dia per poder anar a entrenar i estar amb equips bons i poder jugar a futbol. Vaig començar jugant a futbol amb els nens a l'Escala, llavors arribes a una edat que em sembla que era impossible continuar amb els nens i m'havia de buscar un altre equip, un equip femení, i en aquell moment, que jo recordi, de l'Empordà, de la zona, l'únic equip que hi havia femení era l'Estartit. I cap allà que anàvem, érem 2 o 3 noies a l'Escala, ens ho combinàvem amb els pares, i 2 dies a la setmana, doncs, cap a l'Estartit a entrenar.
Un club referent a la zona és la Unió Esportiva L'Estartit, que porta més d'un quart de segle treballant amb el futbol femení.
Portem ja 27 anys de femení, 22 en exclusiva, i estem encantats sempre de que pobles i clubs vulguin fer equips de femení. Sempre hi ha un primer dia, però trobo molt bona la idea, i més de com es fa en un any de consolidació, no? Entenc que la idea és durant un any fer entrenaments i consolidar les noies que vinguin i després formar la federació. Això és una molt bona idea perquè no precipites res i fas les coses com toca. El primer dia costa, el segon costa, però si la gent s'anima i es desperta i corre a boca orella, segur que serà una iniciativa amb èxit.
Primer pas de l'Escala per crear un equip femení.
Obrim tot seguit l'agenda d'activitats culturals. Demà i divendres, activitats a la biblioteca. La de demà, 6:45 de la tarda, cafè filosòfic amb Josep Maria Carbó. I la de demà passat, amb Biblionadons, amb Pep Pussa i les coses grosses, a càrrec d'Assumpte Mercader, pensat per a nens i nenes de fins a 3 anys. Dissabte, dia intens, amb activitats al matí, tarda i vespre. Al matí, a les 12, Jornades Europees del Patrimoni 2019, visita guiada al veïnat de Cinclaus. Una visita vinculada a l'escriptora Víctor Català. Tot seguit, concert a 2 veus a la Capella de Santa Reparada amb lectura de poemes de Caterina Albert i música de Narcisa Freixas, a càrrec d'Anna Casas i Carme Ubach, arpa. A 1:15 i a la sala d'actes del CERC, col·loqui sobre la llei aragonès. Amb el lema Via lliure al vampirisme empresarial dels serveis, és aquesta la república que volem? Convoca aquest col·loqui la plataforma Aturem la llei aragonès i CUP l'Escala. Ja a la tarda, a 4:00, audició de sardanes al Camp dels Pilans, a càrrec de la cobla Els Casanovas. A 6:00, primer dia de venda de castanyes del CERC, a la platja. A les 7, concert de clàssica Sant Martí d'Empúries, dins els clàssics l'Escala Empúries. I a 8:15, presentació del llibre Paraules que tu entendràs, l'última novel·la de Xavier Bosch a la llibreria Vitel·la. Diumenge, tancant setmana, a 1:15 del migdia, presentació del llibre Víctor Català, l'escriptora emmascarada. Obra original de Margarida Casa Coberta, directora de la Càtedra Víctor Català de la UDG. Aquesta presentació es farà al MAC Empúries. I a la tarda, a partir de les 6, la segona jornada de venda de castanyes a la platja a càrrec del CERN. Anem recordant aquesta setmana que ha començat la temporada del grup de lectura de teatre de la Biblioteca i ha programat una primera sortida per anar a veure l'obra Europa Bull, original de Jordi Oriol. La sortida serà a finals del mes de novembre, però les inscripcions són obertes ja des d'ara. Sortida de l'Escala aquell 30 de novembre a les 4 de la tarda. Preu per persona 41 euros. Això inclou entrada i el viatge en autocar. Les inscripcions es clouen el dia 30 d'octubre. I repassada l'agenda d'activitats, obrim la vessana més del temps, la previsió meteorològica, amb Sergi Corral.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravel en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravelosa us ofereix el temps.
Bon dia, Sergi.
Molt bon dia. La primera quinzena d'octubre és històricament el període amb més aiguats de l'any a Catalunya. En aquests 15 primers dies es concentren els episodis més importants de part del segle XX i XXI. En els anys 70, 86, 87, el 94 i més recentment el 2002, 2005 i 2016, ens duen els grans records dels grans episodis de pluges, sovint catastròfics, i amb registres totals que en la major part dels casos arriben a superar els 200 litres per metre quadrat. Enguany no sembla que seguim aquest camí. Ja veurem fins on hem d'esperar o si finalment es produeix algun episodi destacat abans de final de mes, ja que els mapes a llarg termini segueixen pintant un octubre molt sec. Avui dimecres hem iniciat el dia amb cel serè, un panorama de cel clar que ha d'anar canviant amb el pas de les hores. Primer arribaran núvols alts, de ponent cap a llevant, i ja a partir de migdia apareixeran nuvolades, viatjant de nord cap a sud. A mitja tarda les nuvolades es faran compactes, importants, i ja quedarà el cel totalment tapat fins a última hora del dia. Entre la tarda i el vespre no descartem que puguin caure quatre gotes. Avui la temperatura màxima voltarà els 21 a 23 graus. El vent tindrem marinada de llevant a partir de migdia, però la tarda anirà girant a gregal o tramuntaneta de força 3-4 que es mantindrà fins al final de la jornada. Tindrem marejol a partir de migdia i tarda, alguna àrea de maró a última hora del dia i tràvol de gregal que també voltarà al mig metre d'alçada. Per demà dijous ens espera un cel tapat o ennuvolat encara de matinada i bona part del matí, gairebé fins a migdia. A partir de migdia els núvols aniran marxant i dominarà un panorama més serè. A la tarda ja el cel s'aclarirà del tot. Ambient, podríem dir, típic per les dates, màxima una mica més curta, que bellugarà entre els 20 i 22 graus, i mínima entre els 14 i els 16 graus. De matinada tindrem alguna estona de tramuntaneta de força 2-4, al migdia calmarà, i a la tarda dominarà el garbí i migjorn molt fluix. I a la mar tindrem arrissada tot el dia amb alguna àrea de marejol a primera hora. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Molta meteo, Sergi. Gràcies. Fins demà.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravelosa us ha ofert el temps.
L'equip de govern està ultimant el projecte d'ordenances fiscals i pressupostos per a l'any vinent 2020. Tot i que l'objectiu seria congelar impostos, l'increment de preus de serveis bàsics com la neteja i recollida d'escombraries podrien implicar alguna puja. L'any 2004 va desaparèixer la mare de l'escalent Quim Teixidor. Ahir el cas va ser recordat i es va incloure dins el programa especial Sense Ficció dedicat a persones desaparegudes. L'escala participa al servei de teleassistència, del qual avui se n'ha fet una presentació pública a la llar del jubilat. I en el bloc esportiu, l'escala posa en marxa un projecte per engegar un equip femení. Ahir, de fet, es va fer el primer entrenament. Recull d'agenda d'activitats i el temps han completat l'informatiu d'una jornada amb núvols en augment, que deixaran un cel molt tapat a partir de la tarda i fins al migdia de demà. Entremig, possibilitat de pluges més o menys substancials. L'informatiu arriba al seu punt final en aquests instants. Tot seguit, el suplement Alcaldia, en directe amb Víctor Puga, alcalde de l'Escala. Des d'ara i fins al punt de les dues, un programa obert a la participació dels oients. Les notícies tornaran demà, com sempre, a la 1, a les 6 de la tarda i reemissió a la mitjanit. Estem parlant de les notícies d'àmbit local, d'àmbit nacional, a totes les hores en punt. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.